Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, Ràdio.
Hola, benvinguts al Revolució. Avui començarem el programa amb una frase que no sé qui la va dir, però amb la qual estic molt d'acord. Diu: si el pla no funciona, canvia de pla, però no canvis de meta. I la nostra meta avui és fer un gran programa de ràdio. I el nostre pla passa pels quatre motius que us presentem a continuació perquè us quedeu amb nosaltres. Motiu número 1. Conversa amb la meteoròloga de TV3, Gemma Puig. Per què passem de temperatures gèlides a temperatures gairebé estiuenques d'un dia per l'altre? El canvi climàtic és el responsable de tot? Hi ha marge per l'esperança? Motiu número 2. Santiago Niño Becerra, avui parlant del preu de la nostra vida diària. El preu dels lloguers, el preu dels medicaments, el preu dels aliments o el preu dels cotxes. Motiu número 3. La ciberseguretat és cada dia més un tema de vital importància. Quants diners mou el cibercrim? Hi ha prou professionals preparats per protegir-nos a la xarxa? I motiu número 4. Sabíeu que hi ha una professió lligada a les energies renovables que té 18.000 llocs de treball disponibles? Una notícia impactant que obre la porta al futur professional de molta gent. En parlarem al final del programa. I ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa, a Twitter o a Instagram. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Doncs volem dedicar els pròxims minuts a un tema que jo crec que apassiona gairebé tothom, que és la meteorologia, sobretot el temps, Quin temps fa, quin temps farà, per què fa fred, per què fa calor, per què no hi ha manera que plogui més, què passa amb el canvi climàtic. Són preguntes que repeteixen milions de vegades al dia i són converses típiques d'ascensor també, però no som un ascensor avui, sinó amb un estudi de ràdio, i volem parlar del temps. I per parlar-ne, evidentment, hem convidat una de les... la meteoròloga preferida del programa, que és la Gemma Puig. Què tal, Gemma, com estàs?
Bon dia. No tens més opció, eh?
No he dit de Catalunya, que ets l'única del món, o què passa?
No, ni molt menys.
És la nostra preferida de la galàxia, la Gemma. Com estàs, Gemma? Bé?
Molt bé. Una mica dormida, però molt bé.
Perquè et lleves molt aviat sempre. I clar, a aquestes hores de la nit
sí,
ja...
Sí.
T'arrossegues.
M'arrossego una miqueta. Però bé.
Però no sé per què us desperteu tan aviat, els homes i la dona del temps, si us ho diuen totes les màquines ara ja.
Què dius?
Només cal que arribis 10 minuts abans i diguis, ah, ja està.
Ja està fet. O miri el mòbil, no?, mentre vaig cap a la tele i farà sol, ja està.
Mites la previsió del company i ja està.
Exacte.
Tenim aquesta percepció de vegades, però és molt més complicat, eh?
Sí, la gent la té, no?, perquè com que tothom té el mòbil la previsió, però... sempre és veritat que tothom la té al mòbil, tothom se la mira, però si ens troben o ens veuen, ens ho demanen. Llavors, confien més en nosaltres, jo crec que amb el mòbil, perquè allò que tens un cap de setmana, el mòbil ho posa també, quin temps farà. Però quin temps farà, no? Ens el venen a preguntar, llavors vol dir que els nostres pronòstics són millors.
Com ho portes, això? Perquè és una de les creus de la gent que es dedica al temps, no? Quin temps farà? Perdona, ja sé que t'ho diuen molt, però aquest cap de setmana vaig a sort i necessito saber...
Sí, la veritat és que només que tothom et diu, perdona que t'ho pregunti, això que dius, però quin temps farà que... Bé, la veritat és que és part de la feina. I al principi sí que és veritat, no?, que tens aquesta sensació de no poder desconnectar gaire, no?, perquè no només quan treballes, sinó a la tarda, sinó al cap de setmana, fins i tot quan estàs de vacances trobes algú, no?, i potser aquells, no?, quan tu treballes, jo vaig mirant els mapes i vas estant molt al dia, però també tenim dret a desconnectar una mica. Llavors, per les vacances també algú t'ho pregunta i està com de contestar i has de dir la veritat sempre. Al principi dius, ostres, no? Però després és part de la feina i, per tant, és normal, no?, que et demanin quin temps farà. Jo trobo que, no?, és part de la nostra feina i està bé, no?, perquè llavors vol dir que tenim aquesta cara amable, no?, que la gent gosa, no?, s'acosta i diu, quin temps farà? I li contestem. I a vegades, si no ho sabem, doncs ho diem, no? I si no ho sé, doncs em demanes ara quin temps farà demà, el cap de setmana a Londres, doncs M'ho hauria d'inventar, i no m'ho inventaré.
No et saps el temps de totes les ciutats del món des d'ara fins al març?
No.
Que malament, realment. Moltes gràcies, Gemma, marxem. Escolta, aquest programa parlem molt de tecnologia, del que ajuden les noves tecnologies a fer tota mena de feines, i una és la predicció del temps, a més, que suposo que amb els anys que portes, que en portes uns quants, això canvia moltíssim, perquè és un tema que canvia rapidíssimament, no?
Sí.
I que és un gran aliat, la tecnologia, no?, en aquest sentit.
Té les dues bandes, però sí, és un gran aliat. És a dir, jo vaig començar a treballar de meteorologia el 2001, no? I amb aquests anys, doncs, ha canviat moltíssim. I si parlessis amb els que són una mica més grans que jo, encara ha canviat més. Però sí que el ventall, la informació que tenim, doncs, amb aquests pocs anys, perquè tampoc són tants, ha canviat molt. Què tenim ara? Molta informació. Llavors, també té aquesta part que has de saber desgranar una miqueta de tot el que tenim, de tot el que tothom té al seu abast, en el fons, no? Abans, no tothom tenia al seu abast models meteorològics, imatges de meteosat, de radar, dades. Ara tenim molta informació i llavors una de les nostres feines és veure els diferents models meteorològics, saber quin d'aquests models meteorològics agafa millor, doncs, aquella situació concreta, no? Aquella llevantada, aquelles pertorbacions que ens fan anar una mica de la guitza, o aquelles, no? Una miqueta veure tot allò i de tota aquella informació que tenim arribar a saber si farà sol, si plourà, si nevarà, quin temps farà.
Clar, hi ha moltes variables que de vegades fa que digueu una cosa i passa, o no passa, o passa més tard, o passa més aviat, i de vegades no passa, i la gent diu, això no... Però clar, realment, hi ha un component que queda una mica en mans de...
Sí, primer no és una ciència exacta, no? És les condicions atmosfèriques, és a dir, hi ha uns models meteorològics que diuen quina previsió farà...
Ara,
No, quina previsió farà, però, clar, les coses canvien. L'atmosfera canvia, la situació canvia, i la geografia també hi té molt a veure. O sigui, l'orografia del lloc també és molt important. I llavors, acabar de quadrar-ho, a vegades sí que passa, no? Que diem, aquest cap de setmana plourà molt, i llavors no acaba plovent ni al lloc on dèiem, ni amb la intensitat que dèiem. Però això és part de la nostra feina. Jo sempre faig la veritat és que quan ens pregunten això, i llavors la gent s'enfada, no? Jo sempre dic, sí, perquè normalment la gent s'enfada més en cap de setmana. No t'he d'enganyar.
És
a dir, si el dilluns no encertem gaire...
Aquella em va dir que plouria i no hem anat a no sé on per això, no?
Exacte. Primer, si no és un cap de setmana molt complicat, ara queda molt malament que ho digui, no s'ha de deixar de fer res pel temps. Jo no ho faig. A casa meva, quan em pregunto quin temps farà, no ho sé.
Home, si hi ha un neucat, sí.
Home,
si
hi ha un fenomen extrem, sí.
Clar.
Però perquè plogui una mica no s'ha de deixar de fer res, perquè...
Si no, els anglesos no sortirien mai de casa.
Exacte.
O els belgues, no?
Però sí que és veritat que quan, en aquestes situacions extremes, no, ara traient la broma, doncs, de cap de setmana, sobretot, jo sempre faig la reflexió de dir, o sigui, amb els mapes que tenia divendres, amb la informació que tenia divendres, tornaria a fer aquell pronòstic, tornaria a avisar la població de que no es desplacés perquè plouria o perquè nevaria molt. Si la resposta és sí, doncs jo crec que no, ens hem equivocat, però no és una equivocació. Senzillament les coses no han sortit com els models en aquell dia preveien. Per tant, no cal lamentar-se. Nosaltres hem d'informar amb el que tenim davant. Després, que no acabi passant exactament, la nostra obligació és informar la població.
El temps a Catalunya ens interessa moltíssim. Això queda directament reflectit amb el temps que es dedica en minuts a un informatiu com el Telenotícies, no? Que és molt diferent de la resta de la resta del país, de la resta d'Espanya, per exemple, no?
Sí, quan hem anat fent una mica de... No? Ara...
Però sempre ha tingut molt de pes, no?
Sí, ha sigut molt diferent.
Què ens passa als catalans amb el temps? Això també deu preguntar moltes vegades, però què ens passa?
Sí, hi ha molta afició meteorològica, la veritat és que sí, perquè nosaltres, per exemple, que rebem fotografies, imatges...
Sí, a més la gent participa molt, sí.
Abans, trucades, és a dir, jo quan vaig començar a la tele, la gent trucava cada dia. Hi havia observadors meteorològics que trucaven cada dia. I fins i tot, si un dia no podien trucar, persones que truquen perquè volen, És a dir, no persones que treballin a la tele, sinó gent a casa seva que estava jubilada o que tenia, bueno, que li agradava la meteorologia.
Que tenen
una estació meteorològica. O fins i tot que miraven el cel, miraven quants litres... Trucava cada dia. Si un dia no podia trucar, et deia, ai, perdona, perquè ahir vaig a quedar al metge i no t'he pogut trucar. Imagina't. Llavors, ara això ha canviat. Ara tenim els mòbils, tenim la manera d'arribar, doncs, encara millor, i sí, hi ha molta gent que li agrada la meteorologia. Ens agrada. Per què ens agrada? Perquè ens afecta, no? encara que no et dediquis ni a l'agricultura ni a una cosa explícitament del temps, sí que és veritat que a tots ens afecta una miqueta, perquè si has de sortir abans perquè plou vol dir que potser hi haurà més trànsit, si tens fills perquè s'han d'abrigar o no, si has d'agafar el paraigua, no sé, sempre hi ha alguna cosa que t'interessa del temps.
Avui estem parlant de la revolució amb la millor meteoròloga del país. Ja no puc. They say our love won't pay the rent, for it's earned, our money's all been spent. Aquesta cançó l'associem a aquesta pel·lícula del Bill Murray, no es repeteix continuant amb aquest dia, que també era un home del temps molt diferent de tu, això també és veritat, sí. Pel caràcter sobretot. Però posem-nos una mica seriosos ara, perquè una cosa és el temps, no?, i l'altra cosa és el clima, que és una cosa que ens preocupa especialment ara, i que jo no sé si tots aquests canvis que estan havent-hi els últims 20 anys o més a causa d'aquesta emergència climàtica que estem vivint, està modificant molt la manera com heu de llegir, com heu de fer la previsió, perquè segur que ja no és el mateix que abans.
No és el mateix. La veritat és que ha canviat molt amb els anys i ja està canviant molt ràpidament. A vegades la gent et diu, no és molt avorrit fer el que fas perquè sempre fas el mateix? I dic, no, primer, el temps canvia cada dia i ara, últimament, estem aprenent coses noves. És a dir, si quan jo estudiava m'haguessis dit que era un medicant, doncs, la veritat, no, ni ho sabia, no? Un huracà del Mediterrani, doncs ara en tenim, no? Paraules com ciclogènesi explosiva.
Sí.
Per tant, tots aquests fenòmens extrems els hem d'anar aprenent. Què és el que hem d'aprendre nosaltres? I estem aprenent aquests fenòmens extrems que tenim últimament, que desencadenen a vegades, moltes vegades, en alguna desgràcia. És a dir, tempestes que de cop i volta es desplacen o molt ràpidament o amb molta intensitat. La pedregada d'aquest estiu, per exemple, no? de l'agost. Pues el que estem aprenent nosaltres és el que s'anomena el nou càsting, és a dir, a poder predir la immediatesa. No si demà plourà, sinó com aquesta tempesta es mourà cap al Vallès i, per tant, avisar a la població del Vallès o cap a on sigui. I això ja s'estan fent eines, el Servei Meteorològic de Catalunya, per exemple, a part del radar que sempre veiem, també té una advecció radar que ja agafa les últimes imatges i les projecta cap al futur, és a dir, per poder avisar. Això els Estats Units estan molt acostumats i nosaltres...
No ens calia.
No ens calia, exacte.
Clar, és que no ens calia, i per això no teníem l'eina desenvolupada.
No, això mateix. Hem anat aprenent, no?, el Neucat, o sigui, ja tenim els avisos de protecció civil i ara, últimament, hi hem d'afegir aquest avís immediat a la població. En un lloc en concret, perquè els fenòmens, aquests que deies, severs, a veure, sempre hi ha hagut de tot a la vida, perquè si tu parles amb gent més gran que nosaltres, doncs de riuades, de nevades, tot això ha existit sempre. Quina és la diferència? Tu abans ho deies, parlaves de canvi climàtic i has afegit la paraula emergència. Només amb aquest canvi ja ens, no? És a dir, hem passat de parlar de canvi climàtic a emergència climàtica, per tant, alguna cosa està passant. Què ens està passant? Doncs que aquests fenòmens severs, que passen més sovint, amb més freqüència. I, per tant, ens hem d'adaptar, hem de saber reaccionar a tot això que ens està passant. Això no vol dir que sempre passi, és a dir, no vol dir que cada any tinguem una pedregada com la d'agost, o unes riuades, o unes pluges intenses, o una onada de calor com vam tenir aquest estiu. No. Però vol dir que passa molt més sovint. Si fessis una cronologia, veuries que hi havia la nevada del 2010, o sigui, passaries més anys, i ara les coses passen més sovint.
Clar, perquè és una cosa que tendim a fer els que no coneixem bé el tema, a fer la lectura en funció del que està passant ara, no? Ah, si tot ja fa fred, ja és hivern, ja està. Era mentida allò que ens deien. Però realment, fa 4 dies, feien 20 graus, hi havia gent a la platja.
Sí.
I ara, una altra vegada, 2 graus a Barcelona. I aquestes oscil·lacions són brutals, no?
Sí.
Si haguéssim de resumir, bàsicament, en 2 punts, 3 punts essencials, com afecta aquesta emergència climàtica, en què destacaries, a banda d'això, no?, d'aquests canvis tan imprevisibles i tan sobtats?
Mira, el que està passant és que el que ens passarà és que tenim aquest règim de pluges més irregular, és a dir, més sequeres i més pluges, o sigui, els extrems, i més pluges torrencials.
Això va passar a Califòrnia fa 2 dies, va passar de la sequera a l'inundació doncs, en un dia.
Exacte. I després, també pel que fa a les temperatures, aquestes onades de calor més persistents. Per exemple, aquest estiu, no?, si preguntes a la gent... Primer, que va ser molt llarg, que l'octubre teníem temperatures disparades, però molts d'aquests valors no eren rècords. Això què vol dir? que ja havia passat, és a dir, nosaltres, no, amb les dades del Servei Meteorològic que tenen en algunes estacions doncs, més de 100 anys de dades, molts dies no eren rècord, vol dir que ja hi havia hagut algun any en què la temperatura havia arribat a aquell valor. Però la persistència, això és el que era nou, o les nits, no? Parlem de nits tropicals. Ara ja ens hem acostumat a dir nits tòrrides. Per tant,
que abans era una altra cosa.
Sí, ja hem passat l'edat ja, també.
Parla per tu, eh? Vull dir que... Sí que és veritat que hem canviat el llenguatge molt,
exacte,
també, no? Sí, sí. Et preocupa, tu, tot això? Suposo que sí, perquè t'hi dediques. Tota la gent que es dedica al temps amb els que he parlat em diuen és que això no té rècord,
eh? Em preocupa, però també m'agrada donar un missatge esperançador.
Vale, això està bé.
Perquè no m'agrada doncs, pensar que això s'acaba, no? Que el món s'acaba. No, no, no. És a dir, ens hem d'adaptar, hem de pensar la manera, no? I s'està fent, d'intentar revertir tot aquest escalfament, reduint, i per tant un missatge esperançador per les generacions que venen després, perquè hi ha feina per fer i per tant l'hem de fer. No? És un repte que els humans hem d'aconseguir.
Però no l'estem fent, Gemma.
No l'estem fent prou bé. Estem fent cosetes, però no les estem fent prou bé. També és veritat que som molts. I tampoc ara ens matarem entre nosaltres. Vull dir que hem augmentat... O sigui, el món cada dia som més. No sé si era el novembre, no? Que vam ser aquests 8 milions de persones. O sigui, som molts. I, per tant, això té un efecte sobre el nostre planeta. Llavors... hem de fer una miqueta tots, no? A vegades, no, quan a la gent li dius és que hem de fer cosetes cada un de nosaltres. No, però els polítics no fan res. Clar, els governs no fan res.
No fa una... Jo no faig perquè aquell no fa, perquè tal, i al final... I perquè no vull renunciar al meu estil de vida, al meu
clar,
cotxe, al meu allò... No? Tot això...
Exacte. Jo crec que hem de reflexionar una mica i pensar les coses. No, no fa falta que arribi una pandèmia, no? Que en el cas del Covid, no? De cop i volta les coses ens van canviar de cop. I també ens vam... amb totes les coses dolentes que va portar la pandèmia, també ens vam adaptar a aquella, no? Aquella d'allò
sí,
va ser,
sí, sí, sí.
No hi ha més, no pots triar-ho. Llavors, sense arribar aquí, perquè de moment no, potser nosaltres no hi arribem, hi ha països que ja tenen, no? Els efectes, o sigui, hi ha gent que ha de marxar de casa seva perquè no té aigua, perquè no pot menjar, no? Nosaltres vivim en un lloc que encara no ens està passant. Llavors, abans que arribi això, sí que és veritat que hem d'agafar consciència i aquestes petites coses, doncs jo crec que està bé sumar, no? Que els governs han de fer i que la... Això és veritat, tot això és veritat. Però nosaltres també.
Sí, 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 absolutament. Però moltes vegades és allò de dir, bueno...
Yeah.
Coses que fa molts anys que estem dient sempre, no? Escolta, sí, no estiguis 14 hores dutxant-te, per exemple.
Exacte.
No? No estiguis 3 hores amb l'aixeta oberta rentant-te les dents. Mm. No facis això, no facis allò, i al final ens costa tot una mica, no?
Sí, sí, és un canvi d'hàbits. La veritat és que jo crec que hem fet bona feina, també. No t'he d'enganyar. Jo crec que les generacions, els fills, els meus fills, o no, joves... Sí. Ja han nascut. Potser nosaltres ens hem sigut aquesta transició de que bueno, no ens han hagut de dir més vegades, no? Perquè no vam néixer amb això. Però els més petits ja han nascut amb això. I per tant, ells tenen molta més consciència fins i tot que nosaltres. I això és bo, perquè ells ja han nascut amb aquesta problemàtica. I per tant, saben que s'ha de fer alguna cosa.
Ara que parlem de nens petits, tu des de sempre has volgut ser dona del temps, meteoròloga?
No gens.
No.
Ara queda fatal això, no?
No, per què? No.
No, perquè, bueno, perquè els meteoròlegs...
Volia ser astronauta, i mira.
Jo també volia ser astronauta, també.
No és exactament el mateix.
Va durar una època, també, volia ser astronauta.
Jo crec que tot hem passat per aquí.
Sí.
I aleshores, com va arribar l'epifania?
Mira, la veritat és que va ser una casualitat, no t'he d'enganyar. Jo vaig estudiar física. La física m'agradava moltíssim. Les matemàtiques m'agradaven molt, la física m'agradava molt, m'agradava molt... Què m'agradava de la física? No, perquè física t'agradava? Però sí, m'agradava perquè m'agradava això, saber el perquè de les coses, els problemes... M'agradaven les matemàtiques i a sobre haver de rumiar més m'agradava bastant. I llavors, quan estudiava física, els darrers anys triaves, i vaig triar astronomia perquè volia ser astronauta, i també hi havia unes assignatures de meteorologia. Allà havies de fer, en aquell moment, unes pràctiques a un lloc, i a la cartellera de la Universitat de Barcelona ficava pràctiques a TV3. I la veritat és que va ser curiositat de dir, doncs m'apunto, no? Perquè necessitava aquests crèdits per acabar la carrera. I em vaig apuntar. I em va fer l'entrevista Tomàs Molina,
Home. I vas dir que sí.
I va dir ell que sí. I ell va dir que sí. I allà doncs, vaig fer les pràctiques. Vaig fer les pràctiques en una empresa de la corporació que venia continguts meteorològics per altres teles, per altres... En unes altres èpoques, no? Per internet, o sigui, veníem continguts meteorològics, generàvem la meteorologia per altres llocs. Allà el 2001, i com que era una empresa de la corporació, doncs en el moment que vaig poder entrar, vaig començar a fer pràctiques, vaig començar a fer el 324 els caps de setmana i fins ara.
I fins ara. Tenim temps per un test digital, sí o no? Ara, sí, vinga, sí. Va, farem un test digital.
No m'enrotllo.
És de resposta ràpida,
d'acord.
Eh? A més, jo descanso una estona perquè estan gravades les preguntes i em va molt bé.
El test digital del Revolució. Trucada telefònica o WhatsApp?
Trucada telefònica.
Gràcies.
Quants grups de WhatsApp tens al teu mòbil?
No sé, 30?
Quants correus electrònics tens per contestar?
No, 20. No gaires, no gaires.
Molt organitzada.
Dues apps indispensables per tu?
El WhatsApp i l'Instagram.
Una cançó imprescindible del teu Spotify?
Ara queda fatal, però no tinc Spotify. Però una cançó... No escolto música al cotxe, només. Caure no feia mal, del Joan Dausà i el Santi Balmes.
Deixa que dormi sota l'arbre.
Que mono. T'he imaginat el cotxe a les 5 de la matinada al carrer TV3, escoltant això.
No, aquesta no, m'he de despertar a les 5 del matí.
Vinga, més.
Twitter, Instagram o Facebook? Quina xarxa prefereixes?
Mira, depèn. Per informar-me a Twitter, per mirar Instagram... I encara faig servir Facebook. A la tele encara publiquem coses a Facebook, sí.
Quantes hores al dia utilitzes el mòbil?
Masses.
Una xifra. Masses.
No sé, 3, 4...
No és tant, eh?
No és tant.
No, és molt, però
és
no és
molt.
Tant.
Més.
Què és el més estrany que has comprat per internet?
Quedaré fatal, però compro molt poc, per no dir gens, per internet. No m'agrada gaire. Quan vaig comprar més per internet va ser pel confinament i vaig comprar paelles, perquè també vaig cuinar més del que cuino normalment.
Com tothom. Última.
Acaba la frase. El món digital...
Va molt de pressa, però és bo.
Molt bé, perfecte. Molt bé. Escolta, Gemma, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa. I quin temps farà a Londres el cap de setmana?
No sé,
No tens idea, no?
Sí, et diré que...
T'ho estàs inventant.
No, no m'ho estic inventant. No et diré exactament, però hi ha anticicló i, per tant, farà bon temps. Però no et puc dir més perquè, si no, m'ho inventaria.
S'ho he inventat perquè no Londres
inventat.
No fa mai bon temps.
Clar que fa bon temps a Londres.
Sí, sí que fa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per convidar-me.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. També som a Facebook, Twitter i Instagram. Ens trobaràs a @revolució4. Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Quan estàs dissenyat per a no perdre cap oportunitat, tot el que es presenti encaixa amb els teus plans. Nou Toyota Yaris Cross Electric Hybrid, el nou referent dels suburbans, dissenyat per a tot el que et proposis.
Toyota, liderant el canvi.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Masterclass Becerra, amb Santiago Niño Becerra.
El preu dels lloguers, el preu dels aliments, el preu dels medicaments, el preu dels cotxes, molts temes que afecten la nostra butxaca i dels quals ara mateix en parlem amb el gran Santiago Niño Becerra. Oh, no. I de moment ho fem a rima de la Dua Lipa, que ja sabeu que fa uns dies corria per Catalunya fent una ruta vinícola i gastronòmica, i la vam veure fins i tot aprenent a beure amb un porró, que és una cosa com molt nostrada, que sempre ens fa il·lusió veure-la. Santiago, benvingut un dia més al Revolució. Com estàs? Bona nit.
Què tal? Bona nit, bona nit. Bé.
Escolta, avui parlem molt de preu de les coses, eh? Coses que ens afecten directament a la butxaca. D'entrada, una cosa que preocupa moltes persones, i vaja, en general, jo crec que ens hauria de preocupar bastant, que és el preu dels lloguers, que està pels núvols, no? De fet, l'altre dia llegim un article que deia que llogar una simple habitació suposa pagar el que fa uns anys era el preu d'un pis sencer. Què està passant com a economista? Quina és la teva mirada sobre això?
Bueno, ja fa uns mesos que parlem d'això. Jo crec que és una història molt simple. Estem al sistema capitalista, i el sistema capitalista, per bé o per mal, es regula per l'oferta i la demanda. Què ha passat amb l'habitatge? En l'habitatge, cuidado, en l'habitatge, el destí és no entro, eh? És a dir, no entro si és un destí per es compra un habitatge per viure, sí, per vacacional, per inversió, és a dir, no entro. La demanda és més gran que l'oferta. Llavors, quan la demanda és més gran que l'oferta, el que passa és que el preu puja. Llavors, a més, a Espanya passa una altra història, i és que mai ha hagut una política de vivenda pública, com altres països, com Àustria o Països Baixos, no? Una política de vivenda pública que s'ha preocupat de tenir habitatges de lloguer, un lloguer social, un lloguer acceptable per la gent de renta, la població de renta més baixa, i, bueno, i allà funciona molt bé i no s'han disparat els preus com s'han disparat aquí. No estic parlant de vivenda de luxe, que també hi ha a Àustria i a Països Baixos, però això és una altra història. Mm-hmm. Llavors, aquí no. Aquí ni el franquisme, ni el PP, ni el PSOE, ningú s'ha preocupat de posar en marxa una autèntica, total i real política de vivenda pública, amb la qual cosa en els darrers 15 anys i sobretot en els darrers 10 anys la demanda s'ha disparat i l'oferta no arriba, amb la qual cosa el preu puja.
Escolta, quin hauria de ser el tant % del sou que hauríem de dedicar al lloguer o a la hipoteca? Perquè segons que em diguis, ja sabràs, bueno, què diré després.
Regla,
no?
Una regla no escrita, però això és... Això,
no és aquesta economia de estar per casa, però bueno.
Sí. Bueno, no, a mi em va comentar un directiu de l'antic Banco de Vizcaya. Em va comentar que el banc, t'estic parlant de fa un fotiment d'anys,
sí,
tenia una regla no escrita al banc de no donar un crèdit a una persona que pagués en crèdits més del 30% dels seus ingressos mensualment. És a dir, aquest seria, si acceptem aquesta regla com vàlida, aquest seria un límit raonable. Això ho aplicava a rajatabla al Banco de Vizcaya. Clar, si agafem això, aquesta regla, vull dir, està superada moltíssim. Jo me'n recordo que en l'última bombolla, perquè això diuen que no és una bombolla, de la vivenda a Balears hi havia famílies que estaven dedicant el 53% dels seus ingressos a pagar la vivenda. Llavors, clar, ara, clar, tu em preguntaràs, bueno, però quan s'aturarà aquesta pujada?
Doncs,
bueno, pues, com estem al sistema capitalista, aquesta pujada s'aturarà quan la demanda no pugui pagar els preus que li demanen.
Ja que tornes a posar-ho en aquests termes, i abans deies, i ho has dit molt clarament, no em poso jo, per exemple, és a dir, no entro en el tema de qui, a què va destinada la vivenda que s'està comprant o el que sigui, no? Però potser sí que ens hi hauríem de posar. És a dir, no és el mateix... i parlo de polítiques públiques sobre la vivenda, aleshores, no és el mateix que jo em compri una vivenda per viure-hi, que una directament, i faig servir la paraula amb tota la intenció, per especular, no? I ja no és el mateix si sóc una persona individual que si sóc un grup d'inversions, per exemple, no?
No, però si hi hagués una política de vivenda pública, que, és a dir, amb diners públics es fessin construcció per llogar amb uns lloguers dins de que es moguessin dins un interval de les rentes mitges, i això es garantís. I per altra banda, hi hagués vivenda per especular, no hi hauria cap problema. És a dir, les persones que optessin a aquesta vivenda pública podrien optar sense esperar 40 anys, i, per altra banda, persones que volguessin especular amb vivenda podrien fer-ho. El problema és que, com no hi ha aquesta vivenda pública accessible, és a dir, totes les vivendes, quan dic totes, dic totes, eh? És a dir, m'és igual que sigui el Passeig de Gràcia que Nou Barris. Mm. Són objectes d'especulació. Aquest és el problema.
Clar, sí. Perdona, que esgotarem tot el temps amb això, pràcticament, però és un tema que m'agafa molt de prop. Però, clar, estem parlant de, per exemple, Barcelona, la quantitat de vivendes que estan buides sense que es facin servir, i, d'altra banda, el preu està disparadíssim. El mercat, no sé si està funcionant com hauria de funcionar, o si s'ha de regular d'alguna manera diferent, no?
A veure, una altra vegada.
Clar, és a dir, ja sé què et diràs, però...
No, és a dir, a veure, el sistema capitalista, quan tu compres alguna cosa, no et pregunta, oiga, vostè a què dedicarà això que compra?
Clar, però això ho entenc, però estem parlant d'un habitatge, que és, és una cosa a la qual tenim drets, se suposa. Bueno,
llavors, si anem per aquí... Llavors, tindria d'haver un intervencionisme del Estat, de l'Ajuntament, del govern autonòmic, en el tema de la vivenda. A mi m'ha arribat un rumor, no sé si és cert, però a mi m'ha arribat un rumor de que el govern basc ja té al calaix una llei per gravar la vivenda buida a tot Euskadi dins d'unes normes, no?
Clar, per exemple, no? Sí.
Bueno, és a dir, si és veritat aquest rumor, la llei ja està al calaix, preparada per treure, però no l'han tret.
Ja.
Bueno, perquè això suposa donar un pas que implica intervenir, implica un intervencionisme. Jo, per exemple, jo no sé si Brussel·les permetria una llei com aquesta. No ho sé.
Bueno, el pa bé que està regulat, vull dir que hi ha un preu mínim pel pa, no? Vull dir, hi ha la vaquet normal que té un preu i a partir d'aquí ja hi pots posar el que vulguis i cobrar 400 euros per una barra, si vols. Però, sí, però tothom té accés a un preu d'un pa determinat, no?
Sí, exacte. Però jo crec que això no... hi haurà cap organisme oficial, europeu o nacional, parlo del PA, que ho critiqui. Ara, el tema de la vivenda, pues, m'agrada que la Constitució espanyola diu que és un dret.
Però per això, per qui anava, sí.
És un tema, ja dic, els dos únics països a Europa que de veritat funciona el tema de la vivenda són Àustria i Països Baixos. Perquè des del final de la Segona Guerra Mundial es va posar en marxa polítiques de vivenda pública. El Regne Unit també funciona bastant bé,
sí.
Però la resta, vull dir...
M'he aturat especialment en aquest tema perquè sé que per molts oients és un tema especialment sensible, perquè estan patint per arribar a final de mes i per poder pagar la hipoteca o el lloguer o el que sigui, no? I estan veient com cada vegada la cosa s'està disparant i sé que ens preocupa. Una altra qüestió que també preocupa, sobretot a la farmàcia, és que està passant una cosa a la qual no estan acostumats, que ara de vegades falten medicaments, no? I sembla que això seguirà sent així durant un temps. Què està passant?
Aquest és un tema... Bueno, sobre aquest tema estan passant dues coses. Aquest és un problema que sembla que hagi sortit fa dues setmanes o tres setmanes perquè la premsa va començar a parlar d'ell. Però jo conec una farmacèutica, una senyora que... Bueno, ella i la seva família tenen quatre farmàcies a Catalunya i ja fa mesos... Bueno, fa pues a la primavera de l'any 2022. Que ja va començar a comentar que hi havia faltes de medicaments. És a dir, perquè no ho sàpiga, quan una farmàcia cada X temps, per exemple, la d'aquesta senyora té molt moviment i cada dia fa una comanda de medicaments, ho fan amb unes fulles. Aquestes fulles van al proveïdor, que el proveïdor són grans distribuïdors de medicaments que treballen bueno, pues, amb diversos laboratoris, diverses farmacèutiques. Aquesta senyora m'ha ensenyat les llistes de comanda de medicaments tornades per al proveïdor amb el paquet i al costat de, bueno, del 80% dels medicaments ponia falta. És a dir, que ells no ho tenen. Quin és el problema? I d'això no es parlava.
I amb això acabem, no... Santiago?
Què?
Que amb això acabem, perdona, amb això acabem.
Sí, sí, sí. És a dir, quin és el problema? El problema sembla ser que són dos. Un, clar, que és la manca de matèries primeres per fer aquests medicaments. I el consum que a Xina estan tenint de coses tan normals com és el paracetamol, per exemple. Uh-huh. És a dir, perquè els entenem, l'Eferelgan, el Gelocatil, etc etc. És a dir, per una banda això. I en segon lloc, sembla ser, i aquesta és l'opinió d'aquesta senyora, que a Espanya, i això és veritat, el preu dels medicaments és més baix que en altres països. I sobretot els medicaments més nous, les farmacèutiques prefereixen canalitzar-los cap a altres països que són més cars.
Directament.
I aquí, clar, aquí tenim un problema, sobretot amb els medicaments més nous.
Doncs seguirem pendents d'això. Com sempre, ens queden moltes coses per repassar, però com que tenim la sort i el plaer de tenir Santiago pràcticament cada setmana al Revolució, en podem anar parlant. Santiago Núñez Becerra, moltíssimes gràcies, com
molt
sempre.
Molt bé, gràcies a tu. Bona nit.
Bona nit.
La creativitat requereix tenir el valor de despendre's de les certeses. Eric Fromm. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Dades obertes.
Un de cada cinc delictes es cometen a la xarxa. El cibercrim s'està convertint en una greu amenaça, per tant. En només 4 anys ha crescut prop d'un 80%. Xifres que són impressionants, contra els quals cal posar totes les eines que faci falta per frenar-les. Que trobis tot allò que busques. En parlem amb Sergi Marcén, que és secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital. Què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Molt bé.
I també saludem Tomàs Roy, que és director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Què tal? Bona nit.
Bona nit.
D'entrada, escolta, a Tomàs, vau fer fa poquet, fa no res, una nova edició del Congrés de Ciberseguretat. Valoracions a l'edició d'aquest any?
Pues molt positives. Crec que hem arribat a un nivell de maduresa en el qual hem doblat el número d'expositors, hem doblat el número de participants i el que per nosaltres és més important, crec que hem incrementat de molt el valor que troben, siguin els expositors que els visitants. Estem pendents de tenir les dades efectives. Aquestes que us dic són, diríem, objectives perquè és el número de que han estat recollits, però després també volem entendre l'impacte i la valoració que s'han fet, però de moment molt, molt positiu.
Clar, és un congrés que cada any ha de créixer perquè cada any és un tema més important, el tema de la ciberseguretat. Fa 25 anys hauríem dit això no ho necessitem i ara és molt important.
De fet, no només és important, sinó que és una gran oportunitat també per les empreses. És a dir, no només és un tema, diríem, dolent i de tenir-hi por, sinó que és un entorn en el que s'hi poden generar oportunitats de negoci i que, a més, cada vegada més hem de vincular els serveis digitals que donem de transformació digital amb la seguretat. Altrament, no s'entén la digitalització. Cada vegada tenim més atacs perquè cada vegada ens digitalitzem més. No perquè les coses siguin dolentes, sinó perquè són bones.
Clar, clar. Sí. És com si no haguéssim sortit mai al carrer, no ens atracaríem mai. Ara sortim tots al carrer, doncs les probabilitats que ens atraquin són més grans. El mateix passa amb les xarxes. No més les fem servir, més oportunitats allà per tot, per coses bones i segurament per coses dolentes, no? Heu pivotat sobre dues idees. Talent i indústria, no?, en aquesta edició.
Sí. La part del talent ens hem focalitzat en tot el que seria el talent expert de ciberseguretat. Hem muntat un entorn, diríem, per allò que diem hacker els hackers ètics, no? Que són persones que col·laboren en fer més robusta estudiant les vulnerabilitats, però també ajudant a corregir-les. I s'ha fet el Hacking Village, en el qual es va fer un programa de bug bounty on tothom va poder participar i van haver-hi repartiments de premis fins a 9.000 euros en això. I després, amb la indústria, vam tenir el Cyber Investors Day, una experiència molt positiva internacional, que vam ficar 10 empreses startups, que les vam també ficar amb empreses d'investors, d'inversió, siguin nacionals que internacionals, i que al final van permetre escollir-ne dos, una empresa catalana dedicada a la part de protecció dels mòbils i una altra empresa belga per la part de la part de simulacions de phishing. L'empresa catalana es diu Build 38, i la que hi havia de Bèlgica és la Outkept. És un procés que després permet arribar fins a Europa en un altre concurs, diríem, de competició entre empreses del mateix estil.
Molta gent ens està escoltant o ha estat víctima d'algun ciberdelicte o, naturalment, ja està exposada. Quins són els més habituals? En què ens hem de fixar més els ciutadans normals i corrents, pel que fa als ciberdelictes?
Els ciberdelictes, principalment, hem de diferenciar si som un usuari, no? Si som una empresa o si som un proveïdor, és a dir, si formem part de la cadena de subministre. Si som un usuari, hem vist un gran boom de tot el que és l'enginyeria social i els atacs a través d'eines com l'SMS, no? Amb el qual doncs, t'intenten fer-se passar doncs, per Netflix o t'intenten
un banc,
passar
o el que sigui,
al banc, sí. Per Amazon. Vale? Si ets una empresa, el que intentaran és robar les credencials, és a dir, gràcies a aquestes credencials podran tenir accés en els entorns d'usuaris i, per tant, també arribar a tenir accés en els entorns d'administració. Per tant, les credencials, la reutilització de contrasenyes, tot això. I si, en canvi, ets una empresa de subministres o ets un proveïdor de tecnologia, el que buscaran són vulnerabilitats o males configuracions dels teus sistemes. És a dir, que hagis desplegat coses sense protegir-les. I, aleshores, al final, el que aconsegueixen és entrar a través del proveïdor en el client, que és l'objecte que, al final, es vol arribar a poder extorsionar o robar.
Sergi, la nostra relació amb l'administració cada cop és més en línia i ens demaneu moltíssimes dades que són, no anava a dir íntimes, tampoc seria, però sí que són importants i personals. Com es custodia tota aquesta informació des de l'administració? Com sabem que allò que estem posant allà està segur en mans de l'administració?
Doncs tenim diferents eines. De fet, ara estàs parlant amb el Tomàs del que és la ciberprotecció. O sigui, la feina de l'agència és ciberprotegir. De quina manera ens protegeix justament de poder tindre aquest tipus d'atacs i que ens robin aquestes dades, per exemple, o que ens facin qualsevol tipus d'extorsió. Però després tenim un altre element que és molt important, que és investigar el crim. I en això tenim el Mossos d'Esquadra i tenim l'equip d'interior, no? De Mossos, que fa la seva feina. Per tant, la col·laboració entre la Secretaria, l'Agència de Ciberseguretat i els Mossos, en aquest cas, és primordial per poder protegir la informació que tenim dintre de l'administració.
Hi ha xifres que posen els pèls de punta, eh? Pregunta una mica pels dos, eh? Vull dir, cibercrim, què? 7.000 milions d'euros a l'any mou el cibercrim? Això és una barbaritat, no?
És un negoci que supera ja el del narcotràfic com a volum de negoci, que s'ha multiplicat en l'últim any com a delicte. Ha tingut un creixement de per 6 en el que seria respecte a la resta de delictes i que la seva persecució és molt complexa, malgrat s'ha avançat molt amb la cooperació internacional, però les penes a les quals s'hi troben són molt baixes. És a dir, per tant, tenen un gran rendiment amb molt poc risc i, a més, són perfils molt capacitats.
I a més, deixa'm dir-te que hi ha molt volum. O sigui, hi ha molt volum. De fet, nosaltres, com a Generalitat de Catalunya, si no és correcte, Tomàs, corregeix-me, tenim 4,5 milions d'atacs diaris.
Diaris?
Diaris.
Quina barbaritat, no?
Sí, sí, per això et dic que el volum és increïble.
Estem parlant d'un entorn que està, òbviament, automatitzat. D'aquestos, cada dia, cada hora, nosaltres analitzem en persones 2 atacs i cada 3 hores tenim un incident que hem de gestionar.
Exacte.
Mare de Déu. Per tant, aquí tenim un camp professional obert per moltes persones. És un camp ple d'oportunitats també, no?, des del punt de vista professional. Què es demana per treballar en aquesta àrea?
Els perfils que es demanen són diversos. És a dir, és un entorn pluridisciplinar i la formació, de fet, ara Europa ha publicat 12 skills, 12 perfils professionals que cobreixen des de formadors a advocats en tema de compliment regulatori o managers o gestors, com podria ser un CISO, responsable de seguretat, passant per un incident handler, gestor d'incidents, o algú que sigui un generador d'intel·ligència o d'amenaces, no? O sigui, hi ha perfils molt tècnics, hi ha perfils, per exemple, en l'entorn jurídic podríem dir que hi ha moltes dones que estan, hi ha un 67% de dones, i en canvi amb els altres, en l'entorn tècnic, tenim molt poquetes dones. Per tant, també aquí s'ha de fer un esforç.
Doncs mira, hi ha una nova oportunitat. Clar, jo estava pensant només en el món de la programació, però clar, això és un aspecte molt petit. Hi ha molts altres, clar, molts elements que no havia entrat a considerar. Parlem un moment del mobile. I can love you, I can be anything you want of me. Que la part paraula mobile la sentireu moltíssim en aquest programa durant les properes setmanes, però en volíem parlar un segon de no res amb el Sergi també, perquè suposo que la ciberseguretat també hi serà present, no? Fonamental, serà, vaja, perquè present, si no seria coix.
Sí. I serà present, nosaltres hi serem presents també a través dels estands de la Generalitat de Catalunya, i serà un element doncs, que s'hi parlarà. Tot i que així, que el mobile és una fira que és una fira de negoci. Aleshores, la majoria de negocis que es tanquen a nivell mundial en l'àmbit tecnològic es tanquen durant els dies del mobile. Les empreses venen a Catalunya a tancar els seus negocis. Per tant, venen els responsables de totes les companyies aquí a reunir-se entre ells i, aleshores, aquí es decideix i es tanquen les estratègies que se segueixen els propers 12 mesos de l'any i que impacten no només a Catalunya.
La gasolina i, de fet, jo crec que, vaja, el petroli del segle XXI són les dades, no?, també, que és molt important. El mobile també és un tema que es tracta moltíssim, no?
Sí, les dades, de fet, la dada s'ha de tractar...
Les nostres dades, eh?
Sí, la dada s'ha de tractar, de fet, per exemple, la Generalitat de Catalunya la dada la tractem com una infraestructura. De la mateixa manera que tractem la fibra òptica com una infraestructura...
Les carreteres?
A les carreteres, la dada és una infraestructura. I, per tant, a partir d'aquesta infraestructura tu tens que gestionar-la. Tens que tindre una capa de gestió i tens que tindre una capa de governança que al final acaba donant un servei a qui sigui, no? Quan tu tractes d'aquesta manera la dada, has de tindre-la dintre d'uns cups lo suficientment protegits i encriptats perquè ningú pugui accedir a aquesta dada. Per tant, la dada comença a ser, com tu dius, la benzina per fer una... o és la benzina per fer una transformació digital de l'administració, perquè l'administració sigui intel·ligent i pugui oferir... es pugui adelantar als serveis digitals que demanda el ciutadà. Et poso un exemple. Si tu tens un nen, l'administració té que adelantar-se i poder oferir els ajuts de sortida,
sapiguent
que tu has tingut un nen. O sigui, si tenim les dades en el Departament de Salut, s'han de poder creuar amb el Departament de Benestar i amb el Departament d'Hisenda per poder acabar oferint aquest servei per adelantat de que tu el demanis, no? Per tant, ser proactius a l'hora de gestionar amb l'administració. D'això va la transformació digital de l'administració, de la proactivitat de l'administració a poder oferir els serveis digitals al ciutadà.
Molta gent ho veu com a benefici, això és ja un tema llarguíssim per un altre dia, altres ho veuen com una invasió de la intimitat, segurament que s'avancin, però en qualsevol cas és una... anem cap aquí ja, i hem d'aprendre a gestionar-ho tal com és, però com deia, aquest és un tema per un altre, per un altre dia. Sergi Marcén i Tomàs Roy, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Gràcies.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Planeta Verd.
Salvem el planeta, salvem les coses guais, salvem les vacances i abolim el treball.
Ara mateix hi ha un sector a Catalunya on hi ha prop de 18.000 llocs, no ho he dit malament, 18.000 llocs de treball disponibles. Si voleu saber quin és, no us perdeu els pròxims minuts del programa. Martínez, directora de màrqueting de Solideo, com estàs?
Molt bé, què tal?
Molt bona nit. Escolta, 18.000? 18.000 què? Què falten? 18.000 què? Són molta gent, no?
Sí, moltíssima gent. Actualment falten 18.000 instal·ladors de Catalunya, instal·ladors de fotovoltaica. I cada any, segons dades de la Generalitat, es requeriran 6.000 instal·ladors més fins al 2050.
Però això és una barbaritat. I què passa? Per què no n'hi ha?
Bueno, aquí hi ha diferents coses. La primera és que fins al 2019... hi havia molts pocs especialistes en fotovoltaica perquè hi havia l'impost al sol.
Clar, exacte, aquella cosa tan absurda.
I fins llavors, doncs, clar, va passar això. A partir del 2019 es deroga aquest impost i el que passa aquí és que es genera una necessitat de mercat on no hi ha el suficient, hi ha prou instal·ladors de fotovoltaica per cobrir aquesta necessitat.
Però es demana una formació molt específica i que costa molt d'aprendre, o no?
No. O sigui... Sí que...
La gent que ens escolta que està dient, escolta, això m'ho apunto jo,
Hi ha molta gent que recicla.
Clar.
Sí, no es demana una formació molt tècnica. Per exemple, a Solideo el que ens vam adonar és que nosaltres treballem només amb personal propi, llavors hem d'estar constantment contractant. i el que passava és que com no hi havia aquests especialistes, els vam començar a formar internament. És a dir, hem tingut molta gent de la restauració, molta gent també de l'automoció, que al final el que fan és reciclar-se i a través doncs, de la nostra teoria i pràctica doncs, acaben convertint-se en especialistes. Tenim cambrers que fa 6 mesos eren cambrers i ara són coordinadors d'equip.
Quina meravella. Clar, i a més, això vol dir, per tant, ara em poso en el lloc d'una persona que diu vaig a instal·lar plaques fotovoltaiques a casa, però potser vol dir que m'hauré d'esperar molt, no? Perquè si hi ha aquesta manca d'instal·ladors, o no m'afecta?
No, no t'afecta. Si hi ha altres països com Alemanya, per exemple, que sí, que està afectant, que l'altre dia vam parlar doncs, amb una altra empresa d'allà i ens va estar explicant que sí, que a Alemanya el que passa és que hi ha esperes de 4 a 6 mesos per falta d'instal·ladors. Però a Espanya no. Si nosaltres, per exemple, una vegada aprovat l'oferta, en 2 setmanes et podem estar instal·lant a casa teva si els permisos del municipi on vius ho permeten.
Mm-hmm. També estava pensant ara que ara hi ha aquesta manca d'instal·ladors. Potser d'aquí, no sé, si tot va perfecte i tots ens hem posat plaques fotovoltaiques, al final no caldran tants instal·ladors, caldran només mantenidors, no?, de plaques fotovoltaiques.
Bueno, al final els mateixos instal·ladors també són moltes vegades els que fan el manteniment, perquè al final han de fer aquest manteniment. Encara que aquest manteniment, no, o sigui, no, és depèn del sistema que et poses també de plaques solars que cal aquest manteniment o no. Però bueno, queda molt camí per recórrer, eh? Vull dir, fins al
sí,
punt,
sí,
ojalà arribem al dia...
Per això he dit, ojalà, que tant de bo arribi el dia que dius, exacte. No cal res, ja tenim tots plaques fotovoltaiques que no tenen manteniment i que duren molts anys, no?
Això, esperem que arribi el dia que aquesta evolució hagi anat tan ràpid. Però bueno, actualment falten això i es preveu que en els pròxims 10 anys a Espanya es generin 400.000 llocs més de feina en el sector.
Com sabem que una persona està preparada realment per instal·lar una placa fotovoltaica al nostre edifici, a la comunitat, a casa, on sigui?
Jo crec que no és tant com saber si una persona està preparada, sinó com una empresa, si com tu com a ciutadà pots garantir que l'empresa que ve a casa teva tingui personal preparat. Uh-huh. És a dir, nosaltres pues, dins de l'empresa al final sabem que una persona està preparada quan fa pues, el nostre curs teòric i després amb els diferents equips es forma amb la part pràctica. Però tu com a ciutadà que vols instal·lar-te plaques solars a casa teva...
Clar, jo miro les pàgines amarilles per entendre'ns, entro on sigui i busco instal·lador de plaques, perfecte i bé a casa, però no sé si ha rebut una formació adequada, si fa un dia i mig que s'hi ha posat, si és un oportunista o si està realment ben format.
Clar, amb això cal vigilar molt. Sí que ens estem trobant en el sector, que al final això ha sigut un boom, estan naixent moltes empreses i moltes d'elles no tenen el certificat de qualitat. El que has de buscar és que les empreses que t'instal·lin aquest sistema a casa teva tinguin certificats com, per exemple, el segell de la UNEF, que garantitza que és una empresa de qualitat i que té instal·ladors propis, i si no, també pues, que tingui un altre tipus de certificació, com per exemple posar alguna ISO, etc.
Val, perfecte. Per tant, vigilem,
sí.
Perquè ja que fem apostem pel canvi, que ens sigui rendible i que serveixi pel que ha de funcionar al final. No? Tornem una altra vegada a parlar de la preparació que es necessita, perquè hem passat molt ràpid i també m'agradaria parlar una mica també d'aquesta acadèmia que tenim per formar persones per instal·lar. No? Has dit que els requisits no són gaire complexos, no són molt complicats,
no.
Eh?
Al final, òbviament, una persona que, per exemple, treballa en el sector de la construcció
o electricista
o inclús fuster de metàl·lica, doncs tindrà més facilitats a l'hora d'aprendre-ho. Però després, al final, és l'actitud de cada persona. O sigui, qualsevol persona, en la preparació que oferim en la nostra acadèmia, pot acabar convertint-se en un instal·lador. I no és una cosa que sigui de molt de temps. O sigui, a moltes feines, si tu no tens més de 2 anys d'experiència o 3, no t'agafen, no passes el tall. Aquí la cosa és que ens ve la majoria de gent sense experiència. Per tant, algú amb un any ja és un veterà.
Clar, totalment. Bueno, és el mateix que els primers mecànics de cotxe,
sí.
Segurament, no? Vull dir que els primers mecànics de cotxe no tenim cap
experiència.
Evidentment, no? I després s'han anat formant. I quant de temps dura aquesta formació que doneu a Solideu?
Doncs aquesta formació no acaba mai, perquè sempre hem d'estar actualitzant, però més o menys les persones primer també han de tenir les formacions reglades, que és com el curs d'alçades, etc, que és el que els permetrà pujar a les teulades, però el que fem nosaltres in situ, doncs en un mes la persona ja està instal·lant.
Amb un sol, per tant, vaja, és un mes, suposo que deu ser intenset,
sí.
Vull dir que no és allò de vaig un cop a la setmana, és intens, però realment trobo que és poc temps, no?
Sí, però és això, és perquè
no
al final...
Complicat.
Exacte, no és tan complicat i que la formació no acaba en un mes. El que fem també és que els nostres equips, que ja són més veterans, estiguin constantment formant aquestes persones que estan entrant.
Ah. Hi ha més demanda cada vegada, no, a Catalunya, de instal·lació de plaques fotovoltaiques, també?
Sí. Sí, sí, a Catalunya és un mercat que cada vegada està creixent més, hi ha un creixement molt exponencial, i això requereix també que hi hagin aquests instal·ladors.
Déu-n'hi-do, doncs em sembla superinteressant. No és una feina apta per gent amb vertigen, per això, eh?
No, si tens vertigen, millor no pugem a la teulada.
I ara que no ens escolta ningú, i ja està ben pagat, això, no?
No, sí, la gran sort...
És una bona inversió com a professió?
Clar, el que ens passa és que molta gent es recicla per aquest motiu, també. Molta gent que ve a la restauració, al final són unes condicions diferents, que coneixem tots, i llavors, quan es passen al sector de la fotovoltaica, per exemple, nosaltres ens trobem dins del conveni de la sirometal·lúrgica de la província de Barcelona. Al final, en aquest conveni, tens un sou base que ja és molt bo i després tens unes vacances reglades. O sigui, és un conveni que està molt treballat. Per tant, qualsevol persona que entra ja en el sector, si l'empresa compleix amb el conveni, doncs les condicions són molt bones.
Per tant, estem parlant d'un panorama ideal. Hi ha una demanda, hi ha unes bones condicions... escolta... La gent que estigui sentint això i digui no sé cap on tirar, realment no m'agrada el que estic fent, és una oportunitat fantàstica, no?, per reciclar-se i per aportar també amb la feina que s'està fent. No?
Exacte, nosaltres fins ara estem fent aquesta formació interna dins de Solideo amb la gent que entra però ve d'un altre sector, però estem també parlant amb ajuntaments per començar a fer-la externa.
Molt bé, doncs a Marc Martínez, directora de màrqueting de Solideo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Acabem el programa i ho fem, com sempre, amb una frase. Avui una frase que té centenars d'anys d'antiguitat i tota la vigència del món. La va dir el pensador xinès Confuci, un dia especialment inspirat. Aquell qui treballa pel benestar dels altres ja té assegurat el seu propi benestar. Gràcies, equip, gràcies, oients. Fins demà, diumenge.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé.